Parlem amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma, Joan Subirats, perquè ha estat una de les conferències que ha acollit el seminari que ha organitzat aquest dissabte a la Universitat Internacional de la Pau. Comencem parlant una mica del tema principal de la seva conferència, que és aquesta alternativa al model polític actual. Una mica, quines són les seves propostes en aquest sentit?
Bé, primer el que cal constatar és el dèficit democràtic en el que estem, no? Un cert descrèdit sobre les institucions, sobre els partits. De fet, la política s'ha convertit més en part del problema que en part de la solució a la mirada de molta gent. Llavors, el que aquí hem estat parlant és sobre la possibilitat de que aquestes mobilitzacions polítiques que s'han anat produint contra les retallades, contra la situació, diguem-ne, de les polítiques socials i de benestar i contra aquest dèficit democràtic acabi, diguem-ne, permetent generar alternatives polítiques i institucionals. Això jo crec que és un procés més aviat en formació, és a dir, té diverses lògiques. Per una banda, que els partits tradicionals i les institucions ampliïn, modifiquin i canviïn la seva manera de fer, ho facin amb més transparència, incorporin més participació de la gent. Algunes coses d'aquestes comencen a passar, com per exemple les primàries en molts partits, i altres també que aquests moviments socials facin el pas cap a les institucions presentant alternatives, com ho ha fet en part la CUP, però també amb dinàmiques noves com estan apareixent tant a Espanya com a Catalunya, com a Espanya, per exemple, amb el Partido Equids o Podemos, aquí a Catalunya doncs, amb el procés constituent, és a dir, en formes, diguem-ne, alternatives, però que es plantegin també tenir repercussió i impacte institucional. No?
Perquè aquesta mancança que ens parla de crèdit cap a les i confiança cap a les institucions és una característica del sistema espanyol, és una qüestió europea, a qui afecta?
De fet, és molt més general aquest descrèdit o aquesta desafecció que se'n diu, no? Hem de recordar que ara estem a l'any 2014, i a l'any 2000 la Unió Europea va publicar un llibre que es deia el Llibre Blanc de la Governança Europea, en què la primera frase del llibre ja deia que constataven que els ciutadans de la Unió Europea miraven amb desconfiança les institucions dels seus partits. Per tant, no és un tema nou. El que passa és que s'ha agreujat aquesta desafecció, aquesta desconfiança, s'ha anat agreujant en la mesura que la gent no veu resposta als problemes concrets i entén que els polítics estan diguem-ne, mancant les expectatives que ells mateixos generen. No? Llavors, en el moment en què hi ha aquesta sensació de que no hi ha resposta política per part del sistema institucional, com abans hi havia, doncs per això sorgeixen, diguem-ne, intents de modificació i de canvi, no?
No sé si ens podem emmirallar en algun país que aquesta característica doncs, no hi sigui o que els partits hagin aconseguit gestionar aquest descrèdit i l'hagin aconseguit pal·liar una mica.
No hi ha allò grans mirades internacionals que ens puguin servir. Hi ha alguns exemples, no? Per exemple, a Islàndia s'ha comentat moltes vegades que el procés constituent islandès ha sigut un procés molt participatiu en què la gent s'ha implicat. Concretament també Tunísia, de fet la primavera àrab ha sigut l'únic país que ha acabat més o menys bé el procés, ha acabat amb una nova constitució, ha sabut combinar capacitat participativa amb nova institucionalitat. Després tenim exemples molt específics aquí i allà, no? Pues, de fet, per exemple, a molts països d'Europa estan apareixent partits nous que demanen, com el Partit Pirata o modificacions en els partits tradicionals d'esquerres, que incorporen noves maneres de relacionar-se entre ciutadania i política. Hem de recordar que estem en un canvi d'època, no? I que el canvi tecnològic té un impacte molt gran i afecta a qualsevol àmbit de la vida social, política, econòmica i, per tant, també a l'àmbit polític. Però aquest canvi tecnològic, aquest canvi d'època, encara no s'ha assentat del tot i, per tant, estem en un procés a tot arreu, no només aquí, de transició.
Per tant, una mica, quins serien els seus consells o què caldria per aconseguir doncs, que aquesta desafecció doncs, no fos tan accentuada?
Bueno, hi ha alguns elements que semblen bastant claus, no? Per exemple, la transparència, no? És a dir, si la política, que ha sigut sempre una política moltes vegades de portes tancades, en què les decisions es prenien sense, diguem-ne, sense que la gent veiés què s'estava prenent, que aquesta opacitat ha generat i aquesta manca de transparència ha generat corrupció, ha generat, diguem-ne, elements de desconfiança, doncs jo crec que l'alternativa està clara, no? Com més transparència pugui haver-hi, com més siguem conscients dels processos i més els entenguem, millor podrem segurament recuperar aquesta confiança. També hem de pensar en processos de participació que no siguin simbòlics, que no siguin retòrics, no? Processos de participació que ens portin més a el que en podríem anomenar una coproducció de polítiques, no? És a dir, que la gent participi en coses concretes i específiques, no? No només amb dir de tant en tant serem consultats, no? Jo crec que aquest és un element. Jo crec que tecnològicament, per exemple, ara es comença a ser possible que imaginem formes de participació més directa a la democràcia que ara fa uns anys no ens imaginàvem. No? Crec que aquests són elements bons. I també, potser, per acabar, potser seria bo imaginar que la desconfiança no sempre té per què ser negativa. No? La desconfiança democràtica vol dir una desconfiança mobilitzada, no? No una desconfiança que genera, diguem-ne, simplement rebuig. Sinó, i aquesta desconfiança democràtica també és una forma d'activisme, no?, davant de les institucions.
Doncs amb tots aquests elements ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.